Senyor Terrassa, la primera pregunta serà en referència a la prehistòria immediata d'aquestes memòries. Jo el que li voldria preguntar en primer lloc és si s'ha fet pregar molt o ha estat potser vostè mateix que en un moment determinat va pensar que tenia un deure moral de redactar, d'escriure aquestes memòries.
Ramon, si em permets primer que una salutació molt afectuosa a tu i a tots els oients que pugui tindre, que crec que són molts, Ràdio Estel. I ara anem per el que m'has preguntat. Mira, de fet, va ser el culpable l'actual alcalde de Tarragona. Jo vaig presentar la breu història del Montnàs, de Didac Bertran, i després va parlar l'alcalde. I l'alcalde va dir, jo crec que no tardarem massa en què un dia el Didac Bertran transcriurà les memòries de Josep Maria Terrassa, perquè ell forma una part activa de la vida de la ciutat. I potser allò va ser la primera línia de les memòries. Jo vaig dir, noi, no tinc més remei. Ho vaig de fer. I ho vaig fer amb gust. Ja ho havia pensat en alguna vegada, però em feia una mica de peresa. Perquè, noi, això de confessar-te públicament i per escrit, te poden posar una penitència molt forta, segons el que diguis. I, esclar, això em frenava una mica, no? Però quan ens vam llançar, ja vaig dir, som-hi, som-hi. I per això hi ha el títol de Memòries per llegir en veu alta, perquè no hi ha amagat res. He dit tot el que tenies de dir, i es pot llegir en veu alta.
A qui es deu en concret el títol del llibre?
Sí, Josep Maria Terrassa, una vida. Jo explico la meva vida, des de que vaig néixer fins que m'he jubilat, que de fet encara no estic jubilat, perquè jo estic actualment encara, els divendres, faig un programa a l'emissora de Luis de l'Olmo, on de... Bueno, hem canviat diverses vegades, on
de Rambla.
Doncs faig un programa que es titula El Senat, que som tres senadors. Es toca una música d'armats, som tres senadors. Joan Bellvé i Morera, 88 anys, Enric Oliver i Martínez, exalcalde de Tarragona, 80 anys, i Josep Maria Terrassa i Elvira, 81 cap als 82. Hi ha una experiència de tres jaios, perquè som tres jaios els que parlem, però que... Ho fem bastant bé, sí, la gent ens escolta i tot, i ens fan comentaris, i ens truquen per telèfon, i ens escriuen cartes. O sigui que encara estic fent coses, encara no estic jubilat del tot.
Doncs, si li sembla, ens podríem endinsar en les pàgines d'aquesta història, que no únicament és de la seva vida, sinó, jo diria que, de la ràdio, no ja de Tarragona, sinó de tota Espanya. Vet aquí que hem d'agrair a un nen, que avui ja no ho és tant, la seva tossuda negativa a parlar a través de EAJ33, ja que aquella pataleta va donar origen a un dels capítols més extensos i entranyables de la història de la radiodifusió.
Sí, exactament. Un nen, mira, aquest nen era un alumne de Saavedra. I el senyor Timoteu Sanuy Lanau, que era director del diari La Cruz, a la vegada era president de l'Associació de la Premsa. I l'emissora era de l'Associació de la Premsa. I director n'era el senyor Joan Tuset i Arbonès, que desgraciadament, durant la guerra, amb aquella disbauxa, va desaparèixer una nit que el van anar a buscar a casa per declarar i, de fet, el van portar al cementiri. Bé, aquest nen, quan el senyor Tuset va escriure els diàlegs, i aquest nen ho ensejava molt bé, i anava perfecta la cosa, no?, però, esclar, érem tots, ell se distreia també, però quan va arribar el dia i l'hora en què va veure que teníem de quedar-se ell i jo sols, que tenia d'encendre's un llum vermell, que allò volia dir que teníem d'enraonar, que no podia entrar ningú, va agafar una pataleta tan grossa, es va posar a plorar i va dir que no, que no, que no, i que no ho faria, i que no ho faria, i que no ho va fer. Bé, s'avançaven les minuteres del rellotge i arribava l'hora, que eren les 3 de la tarda, i faltaven 5 minuts. I què fem? La gent esperant, no? I el senyor Tuset me diu, miri, escolti, Terrassa, vostè té una gran facilitat amb imitar veus. Vostè imita molt bé l'Enric Borràs, quan recita l'explicació del somni de Terra Baixa. Imita molt bé el Casimiro Hortas, que era un actor còmic. Per què no fa com el senyor Tureschi, de Ràdio Barcelona, imita la veu d'un nen? I vaig dir, home, això és molt fort, perquè la veu d'un nen no és la veu d'un home. Jo faig les imitacions d'homes, però no de nens. Doncs escolti, no té altra solució. Miri, jo me'n vaig cap a casa, a les 3 vostè engega i que surti el nen. Com sortir? Va sortir, vaig tenir uns minuts per anar provant-me, ho vaig fer molt malament. Tan malament que els amics, quan me trobaven pel carrer, vaig dir, escolta, no tornes a fer mai més el que has fet avui, perquè es veia d'una hora lluny que eres tu que esbufegaves, que d'un a l'altre estava un quart d'hora. No. I allò, per mi, va ser un estímul. Vaig dir, doncs, jo n'haig de sortir. I vaig procurar, amb tots els meus mitjans, a veure si arribava a fer la veu d'un nen, i va arribar a fer-se la veu d'un nen d'una manera tan creïble que puc explicar una anècdota que és molt graciosa. El senyor cardenal Benjamín de Rio de Castro, amb el qual m'unia una gran amistat, una de les vegades que el vaig vindre a veure, perquè jo venia amb el seu germà Víctor, ell tenia un germà que havia sigut policia i era molt amic meu, i doncs l'amistat amb el senyor cardenal va vindre a través del seu germà. I resulta que un dia dels que vaig vindre jo aquí em diu, el domingo, cuando hable con Maginet, dígale que le mando una bendición muy especial para él. Dic, señor cardenal, será usted servido. Va arribar el diumenge, vaig dir, llavors era en castellà, fent el programa en castellà, mira, Maginet, el senyor cardenal m'ha dit que quiere enviarte una bendición especialíssima para ti. Diu, espera un moment, me tengo que arrodillar. I llavors, esclar, per fer la veu, fent que ell estava agenollat i jo estava dret, amb un micròfon, aquest que estem utilitzant, no sé si serviria per això, però aquells que tenien poca fidelitat de directe, per tant, una miqueta, la veu s'allunyava, això, jo el vaig allunyar una miqueta amb ell com si estigués agenollat, i després vam parlar i va rebre la benedicció. Al cap d'uns dies vaig vindre a Palau, vaig parlar amb ell. Senyor cardenal, què escucho el programa? Dice, sí, però oiga, no era necesario que se arrodillara, ¿eh? No, no, eso fue una cosa que hizo usted de más. Dic, pero señor cardenal, ¿qué me dice usted ahora? Ay, tú, es verdad que no ahora, ahora, pero yo me creí que era un niño ya. En aquel momento, mire, no lo pensé y tal. Dic, bueno, eso vol dir la credibilitat que va tindre el personatge.
Pedir sin molestar para dar sin ofender.
Aquest
li
és el lema,
això, no?
Aquest és el lema, sí, em sona, em sona. I aquesta frase, amb un programa que vaig fer a Ràdio Barcelona, amb l'Alberto Oliveras, que era un que feia un programa Los Formidables, vaig fer un programa amb ell, que va vindre el Joaquín Soler Serrano, que abans havia fet també unes coses de sos per les inundacions del Vallès, i va vindre també la Gladi. Bé, van fer un programa i jo vaig dir aquesta frase. Aquesta frase va promoure unes cartes de Madrid de què els havia agradat tant i tenia tanta filosofia el pedir sin molestar per dar-se un ofender, que jo els expliqués una mica, perquè així la cosa és molt simple. Jo demano i procuro demanar sense molestar. És a dir, no apreto, no us poso drames perquè la gent, si no, jo explico un cas o explico una institució que precisa una ajuda econòmica i aleshores, quan vaig a fer l'entrega del donatiu, no toquen les campanes, ni els clarins, ni anem allí per donar davant de tothom, dir, mira, nosaltres hem fet aquesta obra i ara venim aquí. No, procurem fer-ho d'una manera quieta, d'una manera sorda, que no cridi l'atenció, o sigui, que el pedir sin molestar, para dar sin ofender. Aquest és el lema.
Una cosa, senyor Terrassa, Maginet va néixer com un divertiment a Ràdio Tarragona i després va anar incorporant aquesta dimensió benèfica, aquesta dimensió altruista,
no,
o ja va néixer amb aquesta vocació?
Ja va néixer aquesta vocació. Perquè, mira, va néixer a l'octubre de 1934 i vam fer el primer programa que es va titular El Nadal del Pobre. I en aquella època vam poder, amb una ajuda d'una comissió de senyores, buscant els pobres, no sé si van sortir en aquella època 30 pobres, i van poder rebre cada pobre 23 pessetes. I amb 23 pessetes, l'any 1934, van poder passar el Nadal, van poder posar el Sant Esteve, van poder passar els Reis, van poder menjar pollastre, van poder menjar torrons, van poder beure xampany, perquè amb 23 pessetes, home, jo, el meu sou eren 100 pessetes al mes. I vivia. Doncs tu mateix, amb 23 pessetes, per passar unes festes de Nadal, els hi sobraven diners. Però ja va néixer amb aquest esperit. Potser recordant una mica el que feia Toresky. Jo haig de reconèixer que el primer nen radiofònic que va sortir a través de les ondes va ser el Emilio Capdepinyol, que el va crear el senyor Josep Torres Vilalta, més conegut artísticament pel senyor Toresky. I fixa't el que són les coses. El senyor Toresky, el seu braçaret era el senyor Miret, Josep Miret. I Josep Miret es va inventar, en aquella època, els bastons blancs pels invidents. i van repartir, van fer una associació, van repartir per tots els invidents de Barcelona no sé quants bastons, i d'ells en què encara actualment els cecs porten el bastó blanc. Tot això ho va crear el programa de Tureschi, concretament el senyor Miret, que el que són les coses de la vida. Ell va perdre la vista, també, i va quedar en un llit inútil, cec. I Josep Maria Vallvé, que tu coneixes, i jo li vam organitzar un homenatge al Palau de la Música Catalana, i es va omplir de gom a gom, i allò li va ajudar econòmicament perquè estava bastant atropellat. És a dir que tota la història, fixa't com va succeint inesperadament, i van passant les coses. Un home que inventa uns bastons pels cecs i al final hi perd la vista, i després l'ha d'ajudar un que els va imitar amb ells. És a dir, que noi, sembla que la història es va repetint, no?, a mesura que passen els anys.
Ja que aquest programa s'emet a l'àrea de Barcelona, hem de dir que durant un temps, però poc, Maginet i Emilio van compartir espai a l'aire, perquè en Tureschi va morir el 1937.
Exactament.
Però també hem de dir que Maginet va ser habitual de les zones barcelonines durant força anys.
18.
18 anys.
A Ràdio Espanya. Rambles 126, uh-huh. On hi ha actualment Onda Cero. Allà va estar 18 anys. Mira, vaig deixar de fer el programa, per el que ara en diré, per una gelosia entre els jesuïtes i els carmelites. I t'explico. Jo vaig començar fent el programa perquè el pare José María, que era un carmelita molt famós, m'havia sentit molt a Tarragona i va dir: oye, que era vasco, ¿por qué no hacemos en Barcelona, donde yo tengo gran amistad con Radio España, un programa para pedir para los niños del Instituto de Puericultura Integral del Patronato de Nuestra Señora del Carmen? Y va a decir, bueno, se trata de que nos pongamos de acuerdo y que se pueda hacer, ¿no? Y va a hablar con los directivos y lo van a encontrar correcto. Van a decir, sí, fem-ho. Van a comenzar un éxito extraordinario. No anava a Barcelona. Els primers dies sí. Amb alguna vegada em desplaçava a Barcelona. Però per regla general feia el programa des de Tarragona i ells el retransmetien. Com que allò va tindre tant èxit, un dia em van cridar més jesuïtes, el pare Vergés, que era d'una família aristòcrata de Barcelona. I em ve a trobar i em diu: escolti, o escolta, noi, perquè jo llavors era jove, escolta, això que fas pels carmelites, per l'Institut de Puericultura, per què no ho fem pels leprosos de Sant Llàtzer? Perquè tu això ho fas el dijous i el diumenge, i els dissabtes podies demanar pels leprosos. I així mateix ho van fer, vaig demanar pels leprosos. I els leprosos va tindre un èxit espaterrant. Hasta tal extrem que la gent anaven desviant donatius que em donaven sempre pels nens i els van passar pels leprosos. I aleshores es va crear una rivalitat entre uns i altres. Llavors a mi em va cridar el director de Ràdio Espanya, que era Alfonso Banda i Mores, i em va dir: José María, esto no puede ser. Has de dejar una de las dos cosas. Y creo que es conveniente que dejes la segunda, porque la primera ya hace tiempo y la segunda es un añadido que hay que dejarlo. Y bueno, y llavors dic: pero oye, tú sabes la cantidad de cartas que yo tengo para leer. Dice: mira, te vamos a dar todo un sábado por la tarde. Vaig començar a les 3 de la tarda i vaig acabar a 8:45 de la nit, ininterromput, ni per veure un got d'aigua. I de tant en tant el Maginet me deia: senyor Terrassa, vostè descansi. Jo vull leer una carta i vostè d'esta manera no se fatiga. El Maginet llegia la carta i llavors donava les gràcies. I quan vaig arribar a casa meva, la meva mare era l'elefant més gran que jo tenia. I va dir: ai, fill meu, com m'has fet patir aquesta tarda? Tantes hores enraonant, diu. Menys mal que el Maginet de tant en tant t'ajudava i llegia amb alguna carta a ell, i això a tu t'aliviava i feia que descansessis. Dic: mama, però què dius ara? Si m'era molt més pesat, que no ho comprens. Ai, tens raó, diu, menys mal que no me n'he donat compte a la tarda, que si no encara hauria patit més. Ara comprenc que has fet més esforç. Dic: doncs tu diràs. I llavors vam deixar allò dels leprosos i vam seguir amb l'Institut de Puricultura.
Aquesta anècdota ens indica el grau d'identitat que tenia ja Maginet.
Exacte, exacte. Sí, 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 no. Mira, te puc explicar una altra anècdota. Un governador militar, coronel Manuel Salvador Escasso, com veus tinc bastant bona memòria encara, perquè fa molts anys això. Aquest senyor va vindre uns dies abans de Nadal a l'objecte de fer una salutació felicitant el Nadal als tarragonins. I quan va vindre, estava millor mano a mano, em diu: oiga, mire, Amigo Tarrasa, quiero hacerle una pregunta, porque en mi casa discutimos mi mujer y yo. Yo quiero saber quién es el tonto o la tonta, si la tonta es ella o el tonto soy yo. ¿Usted me contestará lo que yo le voy a preguntar? Dijo, hombre, si está en mis manos, vamos, está que yo sepa lo que me va usted a preguntar, no tengo ningún inconveniente. Pues mire, imaginad quién es, un niño de carne y hueso o la voz la hace usted. Digo, bueno, que le digan que es lo más yo, porque será el tonto o la tonta, ¿no? Digo, no, lo hago yo. Entonces, el tonto soy yo y el que lo ha adivinado es mi mujer. Digo, bueno, menos mal. Però menys mal fins a cert punt, perquè era un coronel que imposava una mica de respecte, però és clar, s'ho va buscar ell que li digués tonto. No tenia cap culpa, no m'entens?
Des de 1934 ha plogut molt i moltes convulsions han sacsat el nostre país. Vostè mateix avisava com a locutor de Ràdio Tarragona als oients de la ciutat
que vols que del perill jo?
De bombardeig.
Vols que t'ho digui? Mira que ho vaig repetir més de 100 vegades.
Més de 100 vegades.
Tarragonins, hi ha perill de bombardeig. Aneu al refugi. La Generalitat vella per vosaltres.
Aquí té el missatge.
Aquí té el missatge.
Déu-n'hi-do.
Més de 100 vegades.
Més de 100 vegades.
Perquè per aire van vindre tots. I després va vindre el Baleares i el Canàries per mar, també. Un parell de vegades, només. Però vaja, jo tenia d'estar en guàrdia permanent. Bueno, això em va salvar d'anar al front, eh? Perquè em van militaritzar com si fos de transmissions. I això em va evitar. Però saps què deien la gent de Tarragona quan parlaven en una tenda que parlaven? Hi ha enxufats, no? Sí. Mireu, Terrassa és un enxufat. No va al front i està. Aquest és un model dels enxufats. No era tan enxufat, eh? Complir una missió i potser hauria estat més tranquil al front, eh? No ho sé, vaja, de totes maneres, millor que hagués estat aquí, no? Perquè no bombardejaven sempre, no? Passaven moltes hores també tranquil i al front no hauria passat ni gana, hauria passat de tot, no?
Un cop acabada la revolta, vostè va continuar treballant en una emissora que anys més tard seria incorporada com a degana, això és una cosa que els tarragonins tenim com un cert orgull, de la REM, de la Red d'Emissores del Movimiento, cadena de la qual vostè va arribar a ser director general. I es va jubilar com a director de Ràdio Cadena Espanyola a Tarragona l'any 1978, ja en un nou període de democràcia. Però a tot això, Maginet va sobreviure a situacions molt crítiques i va continuant fent de les seves fins 1984. Jo li preguntaria ara quin és el secret.
No n'és cap de secret. Mira, t'ho explico. Pensa una cosa. Maginet debuta amb la monarquia. L'any 34 hi havia monarquia.
No, república.
Ai, perdó. Jo, monarquia, ara. Ara m'anava ja a després.
Al final.
Sí, al final, no. Anem al començament. Amb la república. Aleshores ve la guerra. 3 anys de guerra. Imagina't el que passava en aquells moments, no? S'acaba la guerra, destrossen l'emissora, el senyor Marías me crida, me diu que està sense feina, vol ser secretari meu de la Comissaria d'Abasticiments i Transports, sí. I allà neix la idea de tornar a muntar Ràdio Tarragona. I ell es posa d'acord amb Josep Maria Fontana i Terrats, que era el cap del jefe provincial del moviment, diu, l'explotarem a mitges i munten l'emissora. Que per cert, aquesta emissora té molta gràcia, perquè s'encarrega la construcció a Barcelona, a la Casa Teixidor. La Casa Teixidor eren 5 germans, i es deien Platón, Homero, Plutarco, Sócrates i Hugo.
Jo vaig ser... Es va lluir el seu pare, eh?
Sí, però veuràs per què es va lluir el seu pare. Jo l'Homero, que era el que vaig tenir més amistat perquè era l'enginyer i era el que construïa, li vaig dir, escolti, senyor Homero, com és que al seu pare se li va ocórrer posar Platón, Homero, Plutarco, Sócrates i Hugo? Diu, sí, home, ja t'ho explicaré. El meu pare era relligador, enquadernador, i llegia molt, i era un home, un intel·lectual. I va dir, mira, tinc fills, per si em surten tontos, almenys que portin nom de savis. I per això els hi va posar aquests noms. Van vindre a Tarragona i van fer una gran amistat amb el jefe que jo tenia, tècnic, que saps com es deia? Horacio. Era el complement del Plató, Homero, Plutarco, Sócrates, Hugo i Horacio. I així es va deixar. Bé, anem ara per la pregunta que m'has fet. Aleshores muntem l'emissora de Falange Espanyola, Tradicionalista i de les Fonts. Arriba un moment que aquest senyor, el senyor Marías, no s'aclareix amb el senyor Josep Maria Fontana, Llavors intervé el governador civil, el governador que es deia José González Sama García, i trenquen les relacions. I llavors diu, anem a muntar nosaltres un consell d'administració que presidirà el governador. Ah, no, aleshores no, perdó, ara em confonia. Fontana ja no hi era. Era jefe provincial del moviment i governador civil, que van unir aquests dos càrrecs. Abans era el càrrec polític i el càrrec governamental. Va arribar un moment que el governador civil era a la vegada el jefe provincial del moviment. I era José González Sama García. No, perdó, m'equivoco també. Era Francisco Lavadillo Termín, que és el millor governador que ha tingut Tarragona de tots els temps. I això ho dic, i a les memòries li dedico un capítol. T'explicaria moltes coses d'aquest senyor. Però em crida a mi. I diu, mira, José María, esto se ha terminado, vamos a montar un consejo de administración, yo voy a ser el presidente, tú vas a ser el secretario y a la vez el director de la emisora. Això era l'any 1948. I em fa director de l'emissora. Jo li vaig dir que no, que ho fes director amb un altre. Que a mi m'augmentés el sou i em deixés tranquil. Va dir, no, tu què quieres? Trabajar tu i que venga uno allí a fumar-se los puros? No, tu trabajas i te fumes los puros tu. De manera que tranquil. I em fa director. Bé, llavors em fan director general. Per què em fan director general? Perquè l'emissora de Tarragona era l'emissora que guanyava més diners de tota la cadena. I van dir, a Tarragona hi deu haver doncs, un director que la fa funcionar molt bé, perquè si guanyen diners. I va vindre un inspector examinant. I ara et diré una de les coses que va fer constar aquest senyor a l'informe. A part de que va veure com jo treballava, com hi havia la publicitat. Però va coincidir amb la festa de l'Arcàngel Sant Gabriel, el patró de la ràdio. I es va organitzar una missa als carmelites. I el padre Venancio, que era el superior, vaig anar a trobar, vaig dir, padre, ¿a qué hora quieres? A las 11 de la mañana. Perfecto. ¿Quién va a decir la misa? Digo, el obispo auxiliar, el doctor Laureano Castán Lacoma, que era el bispo auxiliar que tenia el doctor Ribi Castro. A què hora a les 11? Jo vinc a veure el senyor bisbe, li dic, miri, té inconvenient en dir la missa a vostè? No, i ara de cap manera, en quina hora a les 11? Bé, a les 11 l'església ple de gom a gom i no es presenta el bisbe. Passen les 11, les 11 i 5, les 11 i 10 i em diu el padre Venancio, oye, José María, saldria jo a dir, hi havia totes les autoritats, perquè la gent mirant no sé el reloj, bueno, surt, es revesteix, surt. I quan estava al presbiteri, que anava a començar la missa, veig entrar per la porta gran dels carmelites el bisbe, que venia corrents. Pujo cap dalt al presbiteri i dic, escolti, tindrà vostè que retirar-se perquè acaba de llegar l'obispo. I l'home, com que no havia començat encara la missa, es va retirar, va venir el bisbe, va revestir, va esperar 10 minuts més i tal. I aquell l'informe deia, mira, un director, l'informe que va fer a Madrid, que és capaç de canviar un sacerdote mentre està dient missa, no hace falta que tengamos más de él. Este puede ser el director general de la red de emisores del movimiento. Però jo vaig interpretar més que en lloc de director general, a mi m'agradava més que em diguessin director tècnic. Perquè jo vaig haver de posar molt d'ordre allà. Perquè el que jo vaig substituir era un polític. I aquell polític no era massa clar amb la qüestió econòmica. I pensa que van firmar una exclusiva de publicitat amb un pool d'agències que eren 5 agències. A veure si em recordaré els noms. Les 5 agències més importants d'Espanya. Hi havia Víctor Sagi, de Barcelona. Els germans Font Coberta, de Barcelona. Ignacio de Hacha, de Madrid. Els germans Gisbert, de Madrid. I Perfecto Brioso. Aquests 5 senyors escoltaven perquè aquests volien després quedar-se amb la premsa del moviment. I, esclar, aleshores això no funcionava. Jo vaig haver d'anar a desmuntar aquest tinglado. I el vaig desmuntar, i un dels queixos, el germà Gisbert, quan jo vaig desmuntar tot, quan ja van plegar, em van dir, català, ja estarà vostè satisfeig o no? Dice, però vostè de la missa no sabe la mitjà, pensant-me que jo no sabia que el que jo substituïa tenia unes accions lliberades dintre d'aquella societat. I vaig dir, mira vostè, de la missa yo sé todo, desde que sale el sacerdote hasta que dice que la misa ha terminado, podéis ir en paz. Pero voy a explicar más. Es tan sinvergüenza el que se vende como el que compra. Digo, bueno, pues si lo dice usted, digo sí. Bueno, ya sé por dónde van los trets yo, ¿no? Deixem-ho córrer i deixem-ho córrer. Ara, per què m'he pogut mantindre amb república, amb guerra? Pensa que durant la guerra m'havien vindre a veure uns de la FAI i em van dir, tu fas això del Maginet, doncs ara, a partir del diumenge que ve, demanaràs diners per comprar bateries antiaèries per instal·lar-les a dalt els campanars per quan vingui l'aviació feixista. Diu, no. El Maginet, i mira que eres posat, negat amb una cosa en aquells temps, el Maginet el vaig crear jo per salvar vides, no per matar. O per als que matarem assassins. Jo no comprenc ni assassins ni no assassins. Jo només veig a les persones. No, les idees, el que pensen, a mi m'és igual. Però això és per poder-nos defensar, és igual. Mireu, oi que teniu hospitals de sang? Sí. Oi que necessiteu venes? Sí. Necessiteu bastons? Sí. Necessiteu crosses? Sí. Necessiteu camilles? Sí. Necessiteu l'hospital, aleshores és on hi havia els germans.
Sí.
Jo hi vaig dir, allà hi havia un ascensor.
Sí, sí.
El vaig fer jo per subscripció durant la guerra. Aquell ascensor encara funciona, eh?
Sí, sí.
Encara funcionem. L'ascensor, el rellotge de Ràdio Tarragona, de la Ràdio Nacional, el rellotge, que tenen un carrió, i jo. Són les tres úniques coses que queden en peu encara. Jo m'acabaré més aviat, i el rellotge no s'acabarà tant. Jo m'acabaré més aviat que el rellotge de l'ascensor, això per suposat. Doncs ja, bueno, doncs jo vaig seguir la regla de joc. No em vaig... Mira, a mi quan van entrar... Bueno, l'època roja, diguem, em venien a buscar per portar-me al barco. Perquè deien que jo era catòlic, apostòlic i romà, i que no podia ser, no podia estar en aquell lloc. I un amic meu que treballava amb mi va sentir com el Piquet que em venien a buscar. Es va agenollar els peus, braços en creu, i va dir no, perquè Josep Maria Terrassa és un noi, molt bon noi, fa favors a tothom. És un noi que no ho feu, no, jo us ho demano. El van creure i no em van venir a buscar. Però quan van entrar els nacionals, me van vindre a detindre, perquè jo era el locutor rojo que deia el criminal aviació fascista. I em van tindre detingut 2 dies en un calabosso del govern militar. Però quan me van fer una espècie de judici i es va interessar tot Tarragona venir a dir, però aquest xic sí, és molt bon xic, aquest xic no s'ha posat mai en res, llavors jo li vaig dir amb un coronel, dic, mira usted, mi coronel, usted coja un tocadiscos, hay un pick-up, ¿qué tiene culpa el pick-up de lo que dice el disco? No, bueno, pues yo he actuado siempre de pick-up, nunca he hablado por mí, he hablado por los demás, yo he ido leyendo lo que me han dado. Cuando era república, la república. Cuando la guerra, la guerra. Y ahora cuando vengan, y si yo voy a continuar siendo locutor con ustedes, pues seguiré siendo lo mismo. Es decir, yo me vaig muntar unes regles de joc, i mira que és difícil. Amb una població petita, estar vivint amb una emissora de ràdio, república, guerra, Franco, monarquia i democràcia. Doncs això ho he aconseguit jo. Però sense ser, perdona, Ramon, no sóc camaleònic, eh? No. Sinó que he complert amb el meu deure, estant bé amb tothom. Després, jo comprenc que hi ha d'haver política, però jo no sóc de polític. Jo l'altre dia al Diari de Tarragona em feien una entrevista, vaig dir, jo admeto 2 qualificacions, catòlic i tarragoní, i punt.
Senyor Terrassa, a l'entorn del personatge d'en Maginet van anar apareixent d'altres personatges que també van anar assolint una gran popularitat en el seu moment.
Sí, mira, el primer que va vindre va ser l'Enric Casademont amb el Pau Pi. Precisament va guanyar el concurs que patrocinava una firma, Humar, que era d'elàstics i de faixes i això. El Humar va fer un concurs premiant els que imitessin els millors artistes. I ell me va imitar a mi. I li van donar el primer premi. I aleshores, amb ell, el va convocar a Ràdio Barcelona. I allí va estar una temporada, a Casademont i Pau Pi. Li van patentar el Pau Pi i un dia li van dir que no el necessitaven, perquè ho faria un altre. Llavors ell se'n va anar a Ràdio Espanya i va fer el Paulinet, amb la Pilar Montero. Llavors era un trio. L'Enric Casademont, el Paulinet i la Pilar Montero. Després n'hi va haver un altre a Vilanova de la Geltrú.
A Ràdio Penedès.
Ràdio Penedès. El senyor Josep Serra, que feia el Lalo. I després n'hi va haver un altre a Lleida, que el vaig portar jo de locutor a Lleida, que es deia Joan Altura, que tenen aquí un negoci a la Rambla, de corseteria, corseteria Altura, que fa molts anys, les seves germanes, i ell va crear el Tassiet, que era el patró de Lleida, Sant Assís, el Tassiet. Els lleidatans ja saps que posen molt l'article l'O. Doncs aquest va ser un altre. O sigui, comença Toreschi, segueixo jo, ve a continuació l'Enric Casademont, abans del Casademont el Serra, amb el Lalo el Penedès, i després a l'Altura amb el Lalo. Però tots van anar desapareixent.
I encara també he sentit anomenar que a Ràdio Terrassa va existir un personatge que en deien en Cigronet.
També, és veritat. Sí, també, també, sí. Sent director el Joan Manuel Salillas, que després va ser director de Ràdio Espanya, també.
Quina és la trastada més cèlebre que recorda com aquella que l'ha fet enfadar més a vostè? D'en Maginet, naturalment.
Doncs mira, una que me la van fer fent veure que me la feia Maginet. Me van posar un petard a la porta del locutori i en ple programa, que jo d'una manera inesperada, me vaig pensar que era una bomba, allò. Allò no ho vaig perdonar, perquè el poble Maginet no en tenia cap culpa. Però van fer allò els companys de la ràdio, no? Van dir... I llavors em van fer veure que ho havia fet el Maginet, aquesta, perquè les altres, com que les preparava jo, ja les sabia com tenien de vindre, ja no m'espantava.
I quin és el petó més llarg que Maginet ha fet davant del micròfon?
Ui, n'ha fet molts, eh? Però possiblement el més llarg... Mira, quan me vaig acomiadar, al final... Després de dir, a partir d'aquest moment, quan acabi ara això, ja no sortirà mai més el Maginet, únicament serà necessari sortir novament si hi ha una convulsió que fos necessària la nostra intervenció. Si no és així, es despedeix d'avui. Va tirar 3 petons, llavors jo tenia 3 nets, els 3 nets, i potser l'últim va ser el petó més llarg que vaig ser. I vaig acabar amb un petó molt llarg i les últimes paraules que va dir el Maginet van ser «Visca Tarragona». Ja no he parlat mai més.
Alguns oients potser es preguntaran quin interès té parlar ara dels petons de Maginet i jo li demano que ho expliqui vostè mateix.
Sí, perquè a mi el Maginet tirava un petó quan li demanaven als oients després de fer un donatiu. Després de fer un donatiu, deien ara tirem un petonet. Doncs mira el petonet, i era un petonet molt sonoros. I es feia llars, llars, llars. Però sempre era a base del donatiu el petó.
En Maginet Pelacanyes, tot just quan estava a punt de complir 50 anys en antena, 50 anys des de la seva primera aparició a Ràdio Tarragona, va decidir que allà no podem parlar, en el seu cas, d'una desaparició, tenint en compte que és un personatge essencialment invisible. Què és el que li va passar aquell diumenge d'agost pel cap i, sobretot, què sentia el seu cor aquell diumenge de l'estiu del 84 quan Maginet parlava per darrera vegada a través dels 1.503 quilocicles de la nostra estimada Ràdio Tarragona?
Doncs mira, quan vaig acabar, no vaig poder sortir del locutori. Vaig plorar i me'n donava vergonya, però vaig plorar molt. Vaig plorar. Aquest va ser el meu sentiment més gran. I si ara parléssim d'aquest assumpte, m'entristiria, m'emocionaria, prefereixo no parlar-ne més.
Hem dit que Maginet Pelacanyes és un personatge invisible. Ell mateix es presenta sempre com invisible locutor, però hi ha hagut dibuixants que han intentat donar-li corporeïtat, ni que sigui sobre el paper. Potser la imatge més celebrada sigui la del desaparegut Salvador Mestres, no?
Va morir molt jove, per cert. Va morir dalt d'un tramvia. Va tenir un atac de cor. Ràdio Espanya va fer un concurs i es van presentar molts dibuixants i va guanyar el Salvador Mestres. I el Salvador Mestres, si hagués viscut, hauríem arribat a fer pel·lícules de dibuixos, que era la seva gran idea, amb el Maginet. Perquè el personatge està molt endevinat. El personatge, inclús molts dibuixants, li fan, quan treuen un nen, vulguis o no vulguis, li fan la cresta, li posen el nas, li posen la boca. És a dir, molts imitadors ha tingut, perquè té veritable gràcia, Maginet.
No va ser molt perillós el repte de donar a Maginet 3 dimensions quan van crear el cap gros que desfila els seguicis populars de Tarragona?
A mi no m'agrada. Ho sento. És molt difícil. No és el Maginet. S'hi assembla, però no és el Maginet.
Ara que està ja alliberat de la seva cita setmanal amb els oients, suposo que deu tenir més temps per estudiar, i jo preguntaria si ha après ja a multiplicar per 7 sense l'ajut d'orquestra, o potser ha descobert que, podent utilitzar una calculadora, ja no val la pena esforçar-se en memoritzar.
Oh, tant, ho diràs. No, no, va sortir l'invent, el Maginet ja no cantaria més a taula del 7. No, no, el Maginet ara amb una calculadora, escolta, tu mateix, no, res, no necessita ni orquestra, ni necessita que se li digui a l'orella el que ve a continuació. Tic, 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 tac, ja està.
Parlant del 7x9=63 i el que no lo sabe es que tonto es, vostè i Maginet van visitar diverses vegades els estudis de gravació per enregistrar en disc històries, cançons, de la mateixa manera que ara podrem gaudir fruint, llegint les pàgines de les seves memòries i contemplant també les imatges certament històriques, jo pregunto si podrem algun dia fruir i gaudir escoltant el so d'aquesta història de la ràdio.
No t'acabo d'entendre, Ramon.
Sí, és a dir, de tots els discs que s'han editat, que van editar, algun dia es farà alguna reconstrucció fonogràfica?
És que ja està feta.
Està feta?
Sí, hi ha un caset amb totes les cançons. Va sortir ara fa 2 anys. Va sortir amb uns cartells que deia Maginet, torna a fer campanya de Nadal. Vam vendre 2.000 casets.
2.000?
2.000.
I en format, per exemple, de compacte o de disc? Està previst que algun dia apareixi?
Sí, també està, està. Sí, perquè és el sistema actual, modern, no? I és com sona millor, no? I com que guarden, és dir, tot el material que queda pot passar perfectament en disc compact. No hi ha cap problema.
Vostè sap que mercès a un acord entre l'Ajuntament de Tarragona i Ràdio Nacional d'Espanya, el centre emissor de l'Oliva, inaugurat sent vostè director de Ràdio Tarragona, La Voz del Mediterrani, seguirà present en el nostre paisatge tarragoní. I l'altre dia, fent comptes, veia que aquella antena emblemàtica va ser durant 25 anys, poca broma, l'immens bastó que va ajudar-lo a vostè i el trapella d'en Maginet a recórrer a la velocitat de la llum quilòmetres i quilòmetres.
Sí, però tu no saps que abans va caure 3 vegades, no?
3 vegades, jo sabia que havia caigut una vegada.
3 vegades, 3.
3 vegades.
Perquè va ser el primer poste autoestable que es va instal·lar a Espanya. I, esclar, es van fer els càlculs malament i va caure 3 vegades. I les 3 vegades jo me'n vaig entrar per telèfon. Me deien, miri, miri, que l'antena ja no hi és. I mirava des de la cúpula de Ràdio Tarragona, de la Rambla, del 77, que es veia perfectament. Efectivament, havia desaparegut. Quin disgust. Finalment va vindre un enginyer de l'Ener, i aquest va ser el que va fer el càlcul i que la va instal·lar. Després es van trencar una vegada un aislador, i el Francesc Magaroles, precisament, va ser el que va fer un muntatge per tindre l'antena aixecada i poder posar l'aislador, perquè anava amb 4 aisladors, no? La torre, no? Ara, aquella torre i aquella caseta era una preciositat, eh? Crec que hi ha idea de que torni a funcionar.
Sí, com a repetidor de Ràdio 4.
Exacte.
I també de Tarragona Ràdio, com a centre emissor de Tarragona Ràdio.
Exacte.
Que va
sentir
quan va saber que aquesta antena es quedaria?
Home, contentíssim, perquè allò forma part del paisatge, ja, m'entens?
I de la seva pròpia història.
I la meva pròpia història.
I les altres.
I les altres, i tant, i tant. Perquè jo no sóc jo sol, eh? Jo sempre recordo... Mira, jo a la ràdio, saps per què vaig triomfar com a director, tant se val aquí com a Madrid? Perquè no vaig manar mai. Sempre vaig demanar. I es aconsegueix més demanant que manant.
Senyor Terrassa, tot i que Maginet deu pesar molt en el gruix del volum que està a punt de posar-se a la venda, la seva trajectòria professional té per extensió i per intensitat molts altres capítols, alguns dels quals doncs, els hem anat comentant. En unes declaracions fetes fa uns dies al Diari de Tarragona, vostè afirma que no se'n penedeix de res de tot el que ha viscut. Però jo penso que tal vegada vostè deu estar particularment content d'haver viscut algunes experiències determinades.
Home, n'he viscut moltes experiències. Però, mira, jo et diré una cosa i potser amb això ho explico tot. A mi, quan em pagaven a final de mes, pensava, mira, que és gros això, em paguen per divertir-me. I això està dit tot.
També s'explica en el reportatge que van haver literalment de treure-li de les mans l'original, perquè si no, a hores d'ara encara estaria fent modificacions. Com quines?
Oh, encara em faria... Mira, precisament ahir, el dia de l'amic Didac Bertran, em va portar el primer exemplar. Vaig començar a llegir i no el vull llegir, perquè encara canviaria coses. No de fons, sinó de forma. Perquè amb alguna cosa potser me l'he deixada. Penso jo que encara, però és que tampoc podíem fer-la de l'enciclopèdia Espasa, no? Pensa que té 534 pàgines. Van més de 130 fotografies. I, és clar, és un totxo tremendo, no? Però jo em penso, han fet 1.500 exemplars. Jo em penso que els esgotarem, me penso jo, a 2.500 pessetes. Però pensa que íntegrament i amb gran transparència tot el benefici passa a tres institucions. Càritas, Germanetes dels Pobres i el Club Vaixell amb homenatge i a la memòria de mossèn Tomàs.
Això vol dir que després de gairebé 11 anys d'haver guardat silenci, Maginet segueix tenint una forta influència sobre vostè.
Sí, sí.
I segueix fent campanya.
Sí, 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 sí.
Aquesta vegada a través
dels llibres. I no em permetria que els quartos me'ls quedés jo. Perquè diria, després de demanar tota la vida, ara vostè vol explicar les coses per guanyar diners, no. Vostè el que ha de fer, la darrera cosa que faci vostè, que la fa vostè, perquè quan els casets també eren a benefici de l'església de Sant Magí, de les Germanetes dels Pobres, i no sé on van anar a parar. Bueno, van fer tres parts, van fer, no? Com ara també les faré jo. És a dir, que jo vull que tingui el record, els tarragonins i els oients i els que m'han escoltat i els que m'han ajudat, de que sempre he procurat fer bé. I no és que em sobrin els diners, perquè jo segueixo vivint en un pis lloguer, o sigui que no, tinc el suficient per viure i estic content. No sóc ambiciós de diners i d'això, no, perquè tampoc fan feliç els diners. Fa feliç la consciència tranquil·la i el viure amb la família, perquè, mira, jo tinc tres grans passions per aquest ordre. La família, la ràdio i el teatre. Perquè el teatre no l'hem tocat, però pensa que amb el teatre hi hauria per fer una altra xerrada.
I tant que
però,
sí.
Però no tenim temps.
Recordo que vostè ja fa 15 anys, quan Servidor començava de la seva mà precisament a caminar en el món de la ràdio, em va donar un consell que em resulta una autèntica referència. Al micròfon se li ha de perdre la por, però mai el respecte.
Exacte. Exacte. I continuo dient el mateix. I avui, desgraciadament, se li ha perdut el respecte i no se li té por. I crec que els que pensen això i l'utilitzen d'aquesta manera que et dic, estan equivocats.
Senyor Terrassa, ja per acabar, jo li demanaria una paraula com a mestre de la ràdio i mestre de radiofonistes, tot i que em consta que vostè és molt refractari a donar lliçons. Jo li demanaria una paraula adreçada a les noves generacions de professionals, aquells joves que amb tanta il·lusió s'asseuen als locutoris de tantes emissores.
Senzillament una. Vocació. Si no hi ha vocació, si ho fan per guanyar-se la vida, perquè sortiran els diaris, perquè si poden anar a la televisió i tal. Si no hi ha vocació, aquesta feina no es pot fer ben feta. Vocació, vocació i vocació. Res més.